I ara seguim amb el Sant Cugat a fons, amb l'espai d'Ed Building, l'espai que fem en col·laboració amb aquesta plataforma, que ja feia moltes setmanes que no, doncs, no ens acompanyaven, perquè per un motiu o per un altre, doncs, el dia que tocava espai, doncs, al final no s'ha pogut fer. Per tant, i amb ella sí que especialment feia molt de temps que no ens trobàvem, saludem la Noemí Royes, ella és la directora pedagògica d'Ed Building. Noemí, què tal? Bon dia.
Molt bé. Encantada de tornar a ser aquí amb vosaltres un altre cop.
I em sembla que vam parlar d'un tema que ja vam abordar farà un any.
Farà un any, no? Sí, més o menys. Perquè el 27 de maig de l'any passat vam fer la primera jornada de neuroeducació, que en aquell moment s'organitzava des del postgrau de la UB. I aquest any ja amb grup de treball de neuroeducació creat a dintre de l'AUB, de l'ICE, doncs organitzem el primer congrés internacional de neuroeducació i Ed Building en col·labora en la difusió i, bueno, i amb diferents tasques.
Mm-hmm. Ens portes avui com a convidades per continuar parlant d'aquesta primera edició del Congrés Internacional de Neuroeducació. Dues companyes del comitè executiu i també membres del grup de treball. Elles són la Yolanda Nieves. Yolanda, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Encantada d'estar aquí.
I la Núria Tomàs.
Sí, hola, bona tarda.
Molt bon dia. Jo no sé si vosaltres ja teníeu l'experiència de l'any passat del Congrés i vau participar. I d'aquí va sorgir aquest grup de treball?
Bé, de fet, el grup de treball sorgeix a partir del postgrau que vam fer de neuroeducació i d'aquell equip, doncs, totes les inquietuds que teníem perquè ens va entusiasmar molt tot aquest àmbit de la neuroeducació, doncs ara estem treballant dintre del grup de treball. I en aquest context del grup de treball, doncs allò, què fem, com ho fem, com divulguem, com arriba més gent, que millor que un congrés, no?
Clar, però quan parlem i tothom, quan li arriben aquests conceptes, congrés, internacional o no, però congrés de neuroeducació, primer que la paraula congrés fa pensar en, unes xerrades d'aquelles llargues, toston, però sembla que vosaltres heu intentat canviar una mica el paradigma.
Sí, no? Mira, la idea del congrés està pensat una mica com una finestra, com si obríssim una finestra i a partir d'aquesta finestra poguéssim veure com tres perspectives, no? Una més acadèmica, amb els ponents que vindran, que venen de Latinoamèrica, ponents que porten molts anys investigant sobre la neuroeducació, molt implicats en aquesta nova manera d'entendre l'educació, i també una part experiencial, amb experiències de diferents escoles, de diferents investigadors també, per a la posada en pràctica en espais educatius, i ens explicaran els resultats d'aquestes investigacions, d'aquesta posada en pràctica de la neuroeducació a l'aula. I bé, i una tercera part com de joc i de gaudir i de passar dos dies en bona companyia aprenent. I aquest és una mica l'esperit, la vocació del congrés. Tot això a partir del diàleg i de la interacció entre persones, que és el més important.
La idea una mica és que aquest congrés parla de neuroeducació i ha de ser un congrés neuro, que compleixi aquestes premisses que nosaltres creiem que haurien d'infusionar dintre de les aules, no? Que d'alguna manera no podem estar explicant coses de neuroeducació i, no?
En un format
clàssic, tradicional i clàssic, clar, com sempre, perquè creiem que hi ha altres maneres que arriben millor.
Mm-hmm. Perquè fem una miqueta un recordatori. Quan ens estem referint a neuroeducació, estem fent referència a quines situacions, quins casos, per fer-ho planer i entenedor.
Sobretot amb la neuroeducació del que es tracta és de totes aquestes evidències de les neurociències que en els darrers anys s'han introduït, totes les informacions, investigacions, per exemple, el fet simplement que fa unes dècades, quan s'estudiava el cervell humà, havia de ser a partir de cervells de persones que havien mort. Ara no, ara amb tota la quantitat de tecnologia que hi ha, és una tecnologia funcional, és a dir, hi ha unes ressonàncies, hi ha unes formes d'estudiar el cervell en funcionament. De fet, fins i tot hi ha cirurgians que fan intervencions amb les persones despertes i treballant en el cervell i amb la persona activa en aquell moment per poder donar resposta al que s'està treballant, no? per l'extracció d'un tumor o per altres àmbits. Tot això permet aquests estudis en viu, funcionals, i molta informació que permet conèixer el funcionament del cervell, i això, portat a l'àmbit de l'aprenentatge, aporta moltíssima llum, moltíssim material per poder després els docents aplicar-los a l'aula.
Una mica partint del cervell que aprèn, no? Posem el foco en el cervell que aprèn i en totes aquestes estratègies que estan validades científicament o per evidències científiques, no? Amb diferents estudis que també es posaran de relleu, i explicant els perquès i evidenciant realitats i això, i estudis que han sortit a la llum, que cada cop n'hi ha més i que cada dia estem aprenent coses noves, no? Doncs com no podem aprofitar això dintre del sistema educatiu, del món educatiu, quan està clar que és la manera d'impulsar i potenciar, de treure el màxim potencial de cadascú de nosaltres, sigui quin sigui, no?
I una mica també això que deies, explicar una mica planer. A vegades fem coses a l'aula com a docents i fem coses amb els nostres estudiants, prenem decisions metodològiques o decisions de gestió d'aula molt intuïtivament. Sabem que funcionen, però a vegades no sabem exactament per què funcionen. Llavors, amb aquests estudis que parteixen de com el cervell aprèn, quins són els mecanismes que optimitzen els processos d'aprenentatge o els processos d'ensenyament, doncs llavors li posem etiquetes a coses que fèiem de manera intuïtiva, i això motiva els docents encara més a que, i darrere del que fem intuïtivament, hi ha una recerca científica que dona validesa a això que fem, i això encara fa que ens motivem més i puguem experimentar més, amb l'objectiu sempre de posar el focus en l'alumne i en el seu procés d'aprenentatge, i en que sigui feliç amb aquest procés d'aprenentatge. No? I això, jo
tu recordes alguna situació, ara que parlaves de la intuïció, de fer o organitzar alguna situació en què t'hagis trobat amb aquesta situació, realment t'hagis adonat després que...
Home, per exemple, amb tot el tema aquest del treball cooperatiu, que ara està com tan en boga i que sabem que funciona bé, jo fa anys que a les meves aules feia servir estratègies de treball cooperatiu que intuïa que formaven part del treball cooperatiu perquè no sabia exactament d'on venien o que no sabia exactament quina connexió tenien amb el servei, no? I després de fer el postgrau i després d'apropar-me a això, doncs li he posat etiquetes, i amb la Núria ho hem parlat moltes vegades, que durant el postgrau dèiem, ostres, això ho fèiem, i ara, ara hem vist la connexió amb els neurotransmissors, ara hem vist la connexió amb que si els mecanismes d'arribada de la informació, si ho fem visual, si ho fem auditiu, servei això social, ajuda, també. Servei social, i una mica crec que això ens ha ajudat a donar resposta a aspectes intuïtius. Crec que sí, no sé, Núria.
Sí. Això que deies del treball cooperatiu en relació al cervell social, que són aportacions que també se'ns han evidenciat durant el postgrau, no? I per mi també ha estat molt important el tema de l'educació emocional, que, clar, és molt bonic tenir en compte les emocions, ai, es representa que és com molt floreta, no? Molt hippie, això de els nens, les emocions... No, a veure, anem a la biologia. Els neurotransmissors, la serotonina, la dopamina, la motivació, d'on parteix? Hi ha uns fets biològics que estan donant, que estan treballant en aquest sentit, i és tot això que pots interrelacionar-ho i donar-te explicació a allò que tu intuïes, que algú et deien, ai, és que tu ets una il·luminada, es veu. No, això té una base científica.
Estem al començament, pràcticament, de tot això, no? Perquè no fa tant que en parlem, de neuroeducació.
Bueno, cada cop se'n parla més.
Sí, però vull dir que queda molt camí per fer.
Queda molt camí perquè jo crec que precisament aquestes tecnologies, no, de visionar el cervell i tot, bueno, que tot el camp científic que està en plena explosió ens està ajudant molt, no perquè la ciència hagi de decidir la metodologia educativa, sinó perquè ens doni eines per conèixer com aprèn biològicament el cervell i que això ho puguem adaptar. Doncs aquests coneixements ens ajudin a legitimar pràctiques que ja fem o a modelar-les, no? En aquest sentit, a mi m'agradaria, abans la Iolanda et parlava de les dimensions del congrés i vinculant una mica amb això que deies a la pràctica, que és el que ens trobarem, doncs la idea és que ens trobem petites converses en la que hi hagi també uns facilitadors que conversin amb els ponents i amb els que hi hagin una sèrie d'idees claus de diferents eixos, que estan diferenciats però que tots ells tenen un fil conductor, que al final és què fem per millorar l'educació o l'aprenentatge en les nostres aules. I no només de l'alumne, sinó també del propi benestar del docent, de la satisfacció d'estar fent la teva feina i gaudir-la, no? En aquest sentit, m'agradaria un moment, perquè crec que és molt rellevant els ponents que tenim, doncs posar-los en evidència, perquè és veritat que venen col·laboradors de Llatinoamèrica, sí. Però tenim gent de casa, que també és molt bona.
Extraordinària,
sí. I tant.
Alguns d'ells han sigut professors nostres en el postgrau, també. I volíem posar en un relleu. Estarà el Jesús Guillén amb nosaltres, que la gent que es mou per aquests temes de neuroeducació segur que n'ha sentit a parlar. Parlant de l'aprenentatge vinculat al joc, al moviment, a l'aprenentatge cooperatiu que deia la Yolanda. Després també tindrem el David Bueno, que parla de plasticitat cerebral i que en aquest sentit, doncs, una mica en tot aquell potencial d'aprenentatge que tenim tots, no només quan som petits, sinó al llarg de tota la vida.
És un punt clau, això de la plasticitat.
És un punt clau, sí, perquè dona una visió de l'aprenentatge molt més enllà del que no, anaves a l'escola i ja està, doncs no, està justificat que seguim.
Aprenentatge al llarg de tota la vida. No, exactament, no tenim excuses, aprenentatge al llarg de la vida. Sempre estem a punt.
Després tindrem la col·laboració de Marimba, també, de l'Esther i de la Imma, que ens parlaran de jugar per aprendre, de la importància del joc i d'això que dèiem, de divertir-nos a dintre del congrés. I en aquest sentit m'agradaria enllaçar amb visualitzar que el congrés estarà gamificat i hi haurà tota una sèrie de reptes que s'hauran d'anar resolent. Vull dir que no anem a un congrés a seure una cadira i que ens expliquin, sinó que anem a interaccionar i a viure-ho. Tenim a la doctora Rosa Casafont, també, que ens parlarà de la importància de l'autoconeixement i de la formació del mestre, també. La Victoria Poenis i el Fabián Román, que ens parlen de neurodidàctica aplicada. És com molt bé, tenim moltes teories, però a l'aula això com ho tradueixo. El Mauricio Conejo, que ens parla de l'atenció a la memòria i de com a través del mindfulness poder-ho gestionar dintre dels espais educatius, també. La Rosalba, que ara li direm malament el cognom.
Gotro.
Gràcies, Núria.
Rosalba Gotro. Ens agrada molt, eh?
Que té una ponència molt bonica, crec, o una cosa que a nosaltres ens agrada molt, que és posar en evidència que tots som únics i tots som especials. Quan parlem d'inclusió de tots i cadascun de nosaltres, que necessitats especials, per dir d'alguna manera, en tenim tots, perquè tots som diferents.
Exacte. Tots som iguals i tots som diferents.
Sí. Aquesta idea és molt maca i l'hauríem d'exportar. I això no seria possible.
Espera, falta el Víctor. Que vindrà el Víctor Rivera, que ens parla de motivar a través de la música i de com la música pot ajudar en l'aprenentatge, també. I tot això orquestrat i
no seria possible tot això sense l'inestimable i estimada Anna Forés, que és la directora del postgrau, que és una persona excepcional a l'hora de gestionar, d'organitzar, de motivar. Què hem de dir?
D'implicar,
de ficar-nos en tot això amb il·lusió i amb moltes ganes, no sé.
Llavors, la idea és que tot això queda cosit a través d'aquestes tres dimensions que parlava la Yolanda i que una mica anem passant per als eixos principals de la neuroeducació i els anem tastant, no? La idea que tenim és que els puguem, que els participants que vinguin, que seran participants i no només inscrits, diguéssim, doncs puguin mastegar-ho i viure-ho en pròpia pell, no?
Hi ha la tercera pota que comentava abans la Yolanda, que deia, fa referència a la part social, no? A la part en què tothom posarà en pràctica a través del joc, a través de l'empatia, no? Posarà en pràctica tot això que abordareu. De quina manera, a veure?
Estem treballant... No es pot explicar això.
Que encara no ho podem saber.
Hi ha una part sorpresa molt neuro.
Hi ha una part de sorpresa. Clar, hi ha una part de...
Sí, que no podem venir estudiats de casa.
No,
amb ganes.
A veure, quan les persones interessades entrin a la web del Congrés, després donarem l'enllaç, poden veure una mica quin és l'aire que té, no? Però hi ha alguns elements que no els explicarem, és bo trobar-se'ls allà, no? I són elements aquests de comunicació, de relació amb els altres i de poder interactuar.
De generar oportunitats de trobada, també. Al final, el 27M, una de les coses que ens vam trobar quan vam fer la valoració és que la gent posava molt en valor els continguts i tota la informació que s'havia anat treballant, però sobretot posaven en valor el fet d'haver trobat un espai on trobar-se i compartir, no? Nosaltres parlem sempre de compartir per aprendre. Sí. I és l'eix vertebrador, jo crec, de totes les coses aquestes així que ens inventem o que ens passen pel cap, no? És un espai de compartir i per compartir t'has de trobar. Llavors generarem oportunitats de trobada en aquest sentit que et deia, no només hi haurà, de moment hi ha com uns 350 inscrits, sí.
Tanquem, la idea... Quin dia tanquem, ara?
Dissabte,
el 12, no?
Us quedeu sense plaça.
Exacte.
Dissabte.
Entreu.
Doncs, l'últim dia.
La idea és que no seran 300 persones.
Hi ha places limitades o no?
No,
perquè hi veig que
no. Podem seguir creixent encara una mica
sí,
més.
Però sí, però el termini d'inscripció sí que, per qüestions burocràtiques, és el dissabte 12 de maig.
Uh-huh. El congrés es fa a l'Escola Salle Bonanova, que ens ha cedit l'espai, i llavors, en funció de quin nombre d'inscrits arribem, doncs estarem ubicats en un espai o en un altre. Però el que et venia a dir és que no serà un congrés de 300 persones sentats un al costat de l'altre, sinó que sí que hi haurà espais d'estar sentats i relaxats, però hi haurà oportunitats de provocar que hagis de parlar, no sé si amb el veí del costat, però que sí que coneguis gent amb la que segur que tens coses en comú.
Em sembla que hi ha dues paraules que defineixen força el congrés, que és el dialogar, i també la mirada, obrir les mirades. Per obrir aquestes mirades, l'eix és dialogar i compartir aquests diàlegs i aquests punts de vista. Em sembla que això una mica és l'esperit o la vocació amb la que neix el congrés.
I paral·lelament a aquest congrés hi ha un... No sé si li dieu també congrés. Aquesta,
estem en,
aquest
en
experiment
de...
o...
Experiment és una bona
experiment
paraula.
És una bona paraula. Sí. Aprofitant que això s'ubicava en una escola, doncs la Carme Trinidad, que és una de les coordinadores del
comitè executiu també,
del postgrau i forma part del comitè executiu, Mila, juntament amb la Mila, que és una altra de les col·laboradores, doncs van voler tirar endavant una experiència també amb els nens. I s'està pensant amb nens de doncs, uns 30-40 nens, de l'escola, perquè és un pilot, un experiment, com deies, i la idea és fer una mena de congrés paral·lel, que només serà d'un dia, però sí que una mica poder traslladar aquests aprenentatges de com apren el teu cervell, perquè bé, hi ha moltes investigacions que sustenten que quan nosaltres coneixem com funciona el nostre cos, els nostres òrgans, doncs els sabem cuidar millor, els sabem aprofitar millor... I per què no hauríem d'aprendre com funciona el nostre cervell si estem aprenent, no? Clar. Me'n recordo quan era petita, la meva mare sempre deia la teva feina és estudiar. Doncs, vale, però llavors he de saber com funciona l'òrgan que em serveix per fer-ho, no?
Saber com aprenem ens ajuda.
I llavors una mica amb la idea aquesta d'experimentar, de veure, i de fet està previst que hi hagi alguna mena d'interacció entre el congrés dels nens i nenes, i el congrés dels adults també, que hi hagi un punt de trobada també, perquè quan aquesta informació els arriba a ells, la gestió i el tracte que en fan també té un punt de màgia que nosaltres com a adults doncs, de vegades ens costa de veure, no? Llavors una mica és trobar l'oportunitat de trobada un altre cop.
Exacte. Bé, això s'està treballant i clar, no és fàcil perquè a més és això, és tot una aventura.
Una aventura, exacta, que és la primera vegada que es fa, també. I...
Veurem com va sortint, però aquesta, està aquí la idea i...
Està bullint.
Sí. Si no recordo malament, hi havia algú dels ponents que parlava de noves descobertes?
Bueno, tots ells posen en evidències científiques i estudis que s'han fet. El que sí que hi ha de fil conductor entre el Congrés d'Adults i aquest experiment amb els nens és que el Víctor Rivera, que és un cantant que té un premi Grammy,
música.
Doncs ell sí que ens parlarà d'aquesta importància que et deia de la música, l'aprenentatge i tot això, i la idea és que tampoc podem desvetllar el què, però que hi hagi alguna mena de fil conductor entre això i les activitats que es facin en la part dels nens i nenes.
Evidentment, ara tenim ganes també de compartir que gràcies a la col·laboració, als col·laboradors, de molts companys que estan treballant en molts àmbits, perquè no ho sembla, però hi ha molts aspectes a tocar quan organitzes un esdeveniment d'aquest tipus. Llavors, no direm ara tots els noms, però n'hi ha de col·laboradors que consten a la web i d'altres que encara no han aparegut perquè per qüestions de gestió, però que hi ha molt de treball també cooperatiu entre nosaltres.
No va dir això. Exacte. Dir que és un reflex també d'aquesta manera cooperativa de treballar.
Empreses que també estan col·laborant en la difusió, en, jo que sé, doncs en aportar allò que tenen, no? Des d'alguna empresa d'aquí de Sant Cugat que ens portarà les galetes, els del gluten, editorials que ens ajudaran amb tot el tema de, doncs de les bosses, els catàlegs, no? Com, vull dir que hi ha tanta gent i tantes coses a organitzar que no podem fer la llista d'agraïments. En el grup de treball mateix hi ha com 20 i pico persones també involucrades, que estem nosaltres tres en representació, però que aquí darrere hi ha molta feina.
També és interessant perquè aquesta manera de treballar posa de relleu el potencial que té cadascú, perquè tu t'hi poses a treballar en allò que et sembla que pots aportar. I llavors també es trasllada aquesta part del potencial personal a la manera de treballar. Cadascú ha posat allò que li ha semblat que fa millor. I això també ens fa millor com a equip organitzant un congrés. I això em sembla que també és rellevant.
És molt important.
Sí.
Una qüestió per aclarir, perquè potser qui ens estigui escoltant i pugui tenir interès en el tema s'estarà preguntant si hi pot participar en aquest congrés. És a dir, a qui va adreçat? Està adreçat a un públic concret, a uns especialistes en concret, o està, podríem dir que, obert a tothom que tingui una relació amb l'educació?
Jo crec que tothom, al final, ara quedarà molt així, però ho penso de veritat, tots som educadors. Sí. I l'educació és a l'ample i a l'alt de la vida i als 360 graus de... No? Llavors, en realitat, tothom que vingui se'n podrà endur aprenentatges segur. Nosaltres estem pensant molt en el perfil mestre a totes les etapes educatives, des d'educació infantil, adults, universitat, passant per educació primària, a tot. Però és veritat que educació en el lleure... Bueno, és que...
Sí, qualsevol professional que tracti amb nens, amb adolescents, amb tot el que és l'àmbit això, tan formal com informal, però és que ara estava pensant, fins i tot, nosaltres mateixes,
formació de
professorat i també com a mares.
Com a mares, sí.
De fet, ponents que venen, com per exemple el David Bueno o la doctora Rosa Casafont, el Jesús Guillén i la mateixa Anna Forés, han escrit llibres que són de divulgació dels neuromitos en educació, de com aprenem, de, bueno, llibres que no són excessivament científics. Sí que són científics. El de la doctora Casafont és més científic.
Bueno,
sí. Potser, però vull dir que sí. Tenen estratègies també i experiències visibles que poden arribar a qualsevol persona que estigui interessada en saber com aprenar el seu cervell o el dels seus veïns, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
O sigui, que està obert,
no,
en principi, a tothom que tingui, que tingui interès i tingui relació amb el món de l'educació.
Jo crec que és molt important per la gent que cada dia treballem amb el cervell, no? Vull dir, que modelem o acompanyem o intentem que es desenvolupin al màxim els cervells.
Bé, amb les funcions executives, l'atenció, la memòria...
La memòria, exacte.
Tot això que està en el dia a dia.
Doncs tot això en aquest primer congrés internacional sobre neuroeducació que es fa a Barcelona, a la Salle Bonanova, del 25 al 26. Inscripcions, ja ens deia la Núria, que s'acaben el dia 12.
Sí, i et diem la web, si vols, perquè allà trobaran tota la informació, el programa, inclús l'enllaç directe.
I el preu de la inscripció?
També.
També.
Sí, està tota la informació està allà posada.
Què val? Per curiositat.
100 euros eren, crec.
100 euros.
100 euros.
100 euros, dos dies.
Molt bé.
La web és congresoneuroedu.webly amb dos es i y.com, que això, si podem, ja t'ho passarem i així ho podrem posar en l'abstract d'aquest petit que feu.
I ara es diu, repetim, congresoneuroedu.webly.com.
Molt bé, doncs això ja queda poc, perquè comenci. Vosaltres m'imagino que hi ha moltes ganes per tastar-ho després de tants preparatius. I això, com que es continua fent gran, ja veurem la temporada que ve què ens portes.
El millor
portem
el segon.
Alguna aventura, sí.
Alguna cosa,
sempre s'han de tenir aventures al cap que ens puguin motivar a anar més enllà, sempre.
La creativitat que no falti.
Exacte.
Molt bé, doncs a la Núria, a la Iolanda i a la Noemí els agraeix moltíssim que hagin compartit aquesta estona amb nosaltres i esperem que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Gràcies. Adéu-siau. Un plaer.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.